Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Pere Joventí Balcells. S'enlaira el primer vol turístic de l'SpaceX, el coet per a turistes que volen fer una escapada ben lluny de la Terra. Serà 3 dies en òrbita de 600 quilòmetres de la Terra. El llançament s'ha fet a les 2 de la matinada hora catalana des del Centre Espacial Kennedy a Florida, als Estats Units, amb el coet Falcon 9 de l'empresa fundada per l'empresari Elon Musk. Segons l'empresa, es tracta del viatge tripulat que arriba més lluny des de la darrera missió de l'Apollo al 1972. I ara abordem altres qüestions. En política, el PSOE continua a l'alça i amplia 9 punts l'avantatge sobre el Partit Popular, que cau gairebé 3 punts, segons el CIS. Els socialistes serien l'opció més votada, amb un 29,6% del cens al baròmetre electoral de setembre. Ho fan amb més de 9 punts de diferència respecte al Partit Popular. El CIS també situa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el polític més ben valorat respecte a la gestió del Covid, i ho fa amb un 4,9. L'enquesta també reflecteix que 3 de 4 espanyols estarien a favor de la implementació del passaport Covid. La majoria són persones d'entre 55 i 64 anys, sobretot dones. També sobresurt que els catòlics encastats estan més a favor que la resta de la població i consideren fermament que cal reforçar el sistema sanitari. Govern espanyol i sindicats acorden un augment del 15 euros del salari mínim interprofessional. El govern de Sánchez havia proposat un augment de 12 euros, mentre que els sindicats reclamaven un augment de 19. La patronal espanyola, però, s'hi ha oposat i no ha donat suport a l'acord entre executiu i sindicats. El document pactat preveu arribar a un salari mínim de 1.000 euros a partir de l'1 de gener de 2022. Josep Costa, exvicepresident del Parlament, planta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Costa no va anar ahir a declarar per un presumpte delicte de desobediència. Segons l'expresident del Parlament, s'estan vulnerant els seus drets com a diputat.
Jo no penso en cap moment donar explicacions a uns jutges del que ha fet el Parlament, que és el poder legislatiu, és el poder que representa directament el poble. Les explicacions sempre les donarem davant del poble.
En declaracions d'Estel Migdia, Costa també s'ha referit a la situació actual de crisi que viu la política catalana en el si del moviment independentista. Ha dit que va deixar la política perquè els partits independentistes no troben la manera d'anar endavant. L'escriptor mallorquí Biel Mesquida recull el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català pel seu compromís vital amb la llengua i la cultura catalana. Mesquida ha fet una crida a viure, llegir i escriure en català.
El moment actual de les nostres lletres i de la nostra llengua, únicament i desacomplexadament la catalana, és un moment particularment atractiu. Si gran és el repte, més gran serà la victòria. Ens cal convenciment i autoestima. Convenciment i autoestima!
L'escriptor ha admès que la literatura l'ha salvat i li ha donat resiliència a prova de foc. Plataforma per la Llengua alerta de l'emergència lingüística derivada de la caiguda de l'ús del català. L'entitat publica que només el 14% dels alumnes de secundària i 35 dels de primària parlen català a l'hora del pati. La plataforma afirma també que tan sols el 53% dels joves de Barcelona domina el català. I compte enrere per les festes de la Mercè de Barcelona, que se celebraran novament en pandèmia i amb restriccions. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, el tinent d'alcalde de Seguretat a l'Ajuntament de la ciutat, Albert Ballà, ha assegurat que afronten la festivitat amb el temor que es puguin tornar a veure als carrers de la ciutat els botellots.
Aquí l'apel·lació primera que hem de fer és la responsabilitat individual de tots plegats, i la segona és de que nosaltres hem de tenir un dispositiu adequat des del punt de vista de lo que és la seguretat per garantir uns estàndards mínims de convivència.
Ballà fa una crida a la responsabilitat de la ciutadania i avisa que l'Ajuntament té un dispositiu especial preparat per afrontar les festes. Els esports en Pau Massip.
La capitana del Barça femení, Alexia Putellas, ha obert la porta a una possible rebaixa salarial com la que ja han fet alguns dels jugadors del masculí. Ho ha dit una entrevista a la cadena SER, on també ha repassat els èxits de la temporada passada. Putellas ha assegurat la voluntat de les noies d'ajudar el club.
Junto a nuestros compañeros somos los primeros que queremos que esta situación acabe cuanto antes, que el club vuelva a estar más sano, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y estamos dispuestas a ayudar en lo que haga falta.
Per cert, que Putellas juga aquesta nit amb la selecció espanyola un partit classificatori pel Mundial del 2023. Serà a les 7 de la tarda contra les Illes Feroe. Aquesta nit també jugaran el Betis i la Real Societat en els seus partits d'estrena a les competicions europees. Els andalusos s'enfronten aquesta tarda a 3:15 al Celtic de Glasgow, i els bascos ho fan a les 9 de la nit al camp del PSV Eindhoven, els dos partits de jornada de l'Europa League. I pel que fa a la mala imatge que va donar el Barça aquest dimarts a la Champions, no esperona els aficionats a demanar entrades per al proper partit de Lliga, dilluns que ve a les 9 de la nit contra el Granada. De fet, el de Granada serà un dels tres partits que poden marcar el futur de Ronald Koeman a la banqueta dels Blaugrana. El tècnic holandès, molt qüestionat per l'entorn Blaugrana, ha de preparar tres partits en només 6 dies, dilluns que ve contra el Granada, dijous davant el Cádiz i el diumenge 26 de setembre contra el Llevant.
Gràcies, Pau. Més informació d'aquí una hora amb l'informatiu Punt i Seguit de Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín.
Ràdio Estel. El Marçal et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
¿Quieres entrenar tu olfato y tu gusto? Recusenses es un plan de entrenamiento olfativo diseñado por médicos especialistas y basado en aromas naturales. Entrena tus sentidos con Recusenses.
Pide Recusenses de Laboratorios Marnis en herbolarios y para farmacias. Más información en marnis.es.
Radio Estel. Escoltant, sentirás. Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Ara passen gairebé 7 minuts de les 5 en punt de la tarda, i això ja comença a ser una cosa habitual, no? Són 3 hores de ràdio. 3 hores de ràdio donen per molt, però es passen volant. Aquesta és una qüestió que és fantàstica, perquè significa que realment els testimonis, aquella gent que es posen davant del micròfon, ens expliquen coses interessants, i el cert és que al llarg dels últims minuts hem tingut l'oportunitat de, ostres, créixer una mica com a persones, que és una cosa que ens agrada molt, no? I sobretot perquè venim d'èpoques complicades, èpoques complicades, com hi hem dit en diverses ocasions al llarg d'aquest programa. El nom, Tot anirà bé, respon a això, a quan sortíem al carrer, a quan vèiem els dibuixos amb els arcs de Sant Martí per mil i una finestra, mil i un balcons, i a les 8 de la tarda sortíem tots a aplaudir, no? Aplaudir aquella gent que estava donant la cara per tots nosaltres. I estic pensant, efectivament, amb els sanitaris, estàvem pensant amb els bombers, amb els guàrdies urbans, amb tota aquella gent, doncs, que no es va poder quedar reclosa a casa perquè havia de donar la cara. I avui volem parlar amb aquests col·lectius per donar-los les gràcies obertament i per saber com estan, perquè més enllà de l'aplaudiment, després, quan l'aplaudiment es tanca o s'apaga, queda el que queda, queda la realitat. I és en aquesta realitat a la que es troben ja les persones que avui ens acompanyen. Jordi Rodríguez, bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Us haureu d'apropar una miqueta més al micròfon.
Bona tarda, perdó.
El Jordi Rodríguez és portaveu del sindicat Sapol de la Guàrdia Urbana, veritat?
Correcte.
Marc Guix, bona tarda, Marc.
Bona tarda.
El Marc Guix és coordinador de l'agrupació de bombers de la Generalitat de Comissions Obreres. I ara de seguida tindrem el telèfon, de fet ja el tenim, a Juan Corbacho. Juan Corbacho, Juan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Juan Corbacho és infermer, forma part del sector de sanitat de la UGT i crec que també et va tocar atendre en actiu, eh? Estaves en actiu durant la pandèmia, no?
Sí.
Mesos complicats, eh?
Mesos complicats, sí.
Déu-n'hi-do. En fi, ara anem a parlar una mica de tot plegat, perquè els tres representeu aquests col·lectius que us va tocar donar la cara, Jordi.
Sí.
De manera important i en moments molt complicats, eh?
Sí, perquè és una situació molt, molt difícil. Quan primer que estaven restringint els drets de les persones, però tot això venia d'una malaltia que s'emportava al davant milers i milers de persones i amb la que no tenien resposta, cap resposta. No tenien tampoc coneixement de com tractar-la. Ha estat, els primers mesos va ser molt durs, perquè la realitat, molts de nosaltres no sabíem ben bé com havien de tractar ni tan sol el nostre comportament amb els companys de feina, i vam començar per la prevenció. Vam començar per canviar les normes dintre dels protocols nostres de treball, fins i tot perquè convèncer a l'administració, convèncer a la prefectura que havien de fer un canvi total en la nostra feina, però des de dintre, perquè havíem de fer grups per guanyar aquestes garanties, aquesta seguretat de no infectar, que nosaltres estiguéssim tots sants i poder portar a terme la nostra feina, però sobretot era començar la prevenció i la protecció per nosaltres mateixos, i a partir d'aquí podíem donar resposta a la resta de la gent.
Lògicament, perquè era un moment en el que no se sabia res, no se sabia realment per on venia la malaltia, si amb la mascareta n'hi havia prou o no. Encara no hi havia vacunes, la majoria de la gent estava tancada a casa vostra, a casa seva, però Marc, evidentment vosaltres no us podíeu quedar tancats a casa.
Exacte, un concepte que ha de tenir clar tothom és que tots els serveis d'emergències el que fem és anem corrents allà on la gent surt corrents. En aquest aspecte, en certa manera, la pandèmia no sortíem corrents de les cases, això, però sí, nosaltres havíem de donar un servei, desinfectar residències, vam fer-ho de la millor manera com vam poder. Com deia el meu company, el Jordi, la pandèmia va sorprendre a tothom, hi havia un desconeixement, no se sabia, en protocols interns, per intentar evitar la nostra, que ens contaminéssim nosaltres i de retruc es tanquessin parcs o torns, però clar, també havíem d'anar a donar un servei, que per això és la carta de serveis, de bombers, policies, SEM, tothom. I aleshores, doncs sí, ens vam haver d'adaptar de la manera més possible i millor per tothom, per protegir-nos nosaltres i la ciutadania.
I en el sector sanitari, Juan, doncs és evident, no? Allà sí que s'estava donant la cara directament amb la malaltia al davant, no?
No tuvimos otra opción, ¿eh? Los usuarios entraban, había que atenderlos, nadie sabía exactamente a lo que nos enfrentábamos. Era un tema dantesco por la capacidad que tuvimos que dar de respuesta, que creo que habría, aparte de los aplausos que creo que se merecieron todos los profesionales del sistema, el propio miedo del día a día, de las familias, de la gente, de todo una cosa, porque no sabías cómo tratar al paciente, porque no desconocíamos exactamente cómo tratar qué tratamiento le podíamos dar a la persona. Y veías que por mucho que intentaras intubarlo, ponerle, cuando ya lo intubabas decías, bueno, pues mira, ya me parece que no sale. Y este negrit de no poder atender, cuando en realidad nuestra profesión es esta, ¿no? el de sanar o el de curar, pues nos ha llevado a muchos a tener un síndrome de quemado y de no poder hacer más, que creo que debería, todo el mundo debería hacerse la idea de que el sistema no lo teníamos evidentemente preparado para una pandemia de este tipo por muchísimas cosas, porque hubo momentos de recortes, porque hubo momentos de falta de profesionales, por muchos, y todo el mundo se tuvo que remangar, porque si no hubiera sido imposible poder atender a todo el usuario que llegaba a los hospitales. Bueno, que os voy a decir, los datos eran elocuentes, ¿no? Aparte de las UCIs que se tuvieron que ampliar, UCIs de pasillo, personal sanitario que se tuvo que incorporar, que eran jubilados, gente que estaba estudiando medicina, pues estaba en los hospitales. En fin, bueno, yo creo que la sociedad sanitaria respondió con todos los recursos que pudo, pero aún así creo que lo que ha quedado en el ambiente es que habría que planificar de otra manera todos los recursos asistenciales, porque el sistema sanitario de Cataluña ha quedado muy tocado. Entiendo que no el nuestro, todos.
Clar, anem a pams, perquè efectivament la intenció avui d'aquest programa és, ja que us hem aplaudit tant durant molt de temps, i ara que recordem aquells moments, i sembla com que hagi passat molt de temps, i evidentment tots encara portem la mascareta, significa que, a veure, ja ha passat el pitjor, segurament, però que encara tot això continua, eh? O sigui, no s'ha acabat res, en realitat. A veure si continuem aplaudint, dit d'una altra manera, perquè és com que ara ja mirem cap a una altra banda, i sí, molt bé, però cadascú una mica cap a la seva, no? Per això avui fem aquesta tertúlia i per això volem treure el cap per com esteu, d'alguna manera. Jo ara, per exemple, el tema Guàrdia Urbans, em plantejo el tema dels botellons, i deu ser un dels cavalls de batalla important que teniu en aquest moment al damunt de la taula, no?
Sí, és que, i la veritat és que és molt complicat de portar a terme, perquè els botellons, nosaltres tenim la capacitat numèrica, o sigui, per nombre de components de guàrdia urbana tenim una limitació, però ja no és només per nombre de gens que puguin treballar dintre d'un dispositiu, sinó que sense la col·laboració del CIO i la ciutadania, sense la seva normalitat, la seva consciència de que hi ha certes coses i hi ha certes normes que s'han de respectar, nosaltres no podem actuar amb totes garanties. Estic parlant de que si hi ha 1.000 persones que estan fent botellons i nosaltres enviem 500 guàrdies urbans, tindrem capacitat de resposta, però segurament no acabarà bé, perquè la nostra resposta si ha de ser en termes molt, molt durs i restrictius, segurament acabarà una batalla campal. I el que ningú desitja és això. La nostra intervenció, la nostra actuació ha d'anar dirigida al control de les masses, sobretot evitar que hi hagi macroconcentracions i sobretot que aquestes persones es comportin a la via pública amb respecte i civisme. Hem vist que no és una qüestió d'edats, perquè abans els botellots eren dels joves que no tenien ni diners ni cap per poder disfrutar i no podien anar a cap lloc, i avui dia la mitjana d'edat dels botellots ja veiem que ha pujat molt, és a dir, que no és una qüestió només dels joves.
Home, imagino que el tema de que l'oci nocturn continuï tancat influeix de manera clara en això, no?
Jo crec que hi ha més coses, no és només l'oci nocturn, sinó també que la capacitat econòmica de la població està més baixa, i que a més, com s'han normalitzat el fet de fer el botellot als carrers i que molta gent ve de fora i el que no ve de fora ja ho té normalitzat i pràcticament hi ha una manca de respecte, hi ha ara mateix hi ha unes ganes de saltar-se totes les normes, que tot junt és el que ha fet que...
Us ho trobeu, sí? Gent que s'enfronta.
Sí, sí, molta més que abans, i a més és que amb el suport dels vídeos, dels telèfons mòbils, encara es creixen més. O sigui, primer que quan es veu, quan es prenen segon quin tipus de substàncies, la gent canvia d'actitud i ja es torna més valenta, no?
Més agressiva.
La policia més agressiva, i amb el grup, el factor de grup, del nombre del grup, i després a sobre amb aquesta... per dir-ho d'una manera, aquesta fermesa que els hi dona ara, que si t'estic gravant, ara ja no pots fer res, ja qualsevol cosa que facis una miqueta malament o que pugui donar-li la volta, d'alguna manera estan fent que la policia, bueno, per garantir, com a més no tenim el suport ni les normatives, ni tampoc dels polítics, de la manera que hauria de ser, nosaltres som els que pràcticament sortim perdent sempre. O sigui, estàs intentant posar ordre i a la mínima de canvi que surti una imatge que no els agradi, a més que la treguin de context, t'estàs jugant un expedient.
Però el que estàs dient, ja us dic ara que haurem de repetir aquesta tertúlia perquè ens quedarem curts. Ja ho estic veient, eh? O sigui, que si no us sap greu, aneu fent forat a l'agenda, perquè l'haurem de repetir. Però aleshores, és que el que estàs dient és molt greu. Sí. O sigui, perquè... d'alguna manera, el que comentes és que el guàrdia urbà, la gent parlo. Sí. Ara no parlo del guàrdia urbà com a col·lectiu, sinó la gent en qüestió que va donar la cara a un determinat moment a ser indefens, d'una banda, per la gent que està allà, i d'una altra banda, per una certa orfandat política que tu estàs denunciant en aquest moment que s'està produint. No?
I tant, sí, sí. Això l'estim vivint, però no és d'ara.
Però a què esteu, això?
Bueno, primer que és... això no ha vingut ara de la pandèmia, o sigui, ho estem patint des de fa molts anys, de que hi ha una deixadesa de les administracions i dels polítics en el suport que hauria de tenir no només a la policia, si parlem dels professors, en l'àmbit de l'educació també tenim un canvi bestial, i que si estigués algun professor aquí demanaria el mateix. O sigui, hi ha una manca d'autoritat, una manca de control i de respecte sobre les normes bàsiques, i que cada cop més, com hi ha una certa impunitat o aquesta sensació d'impunitat que tenen tots, de que no passa res, puc fer el que vull i no passa res, no tinc que donar resposta ni m'esquitxarà res del que faig, doncs aquest és el resultat d'aquesta manca de normativa i sobretot de que pot passar o pot fer qualsevol el que vulgui i no tindrà cap conseqüència.
Imagino que estàvem parlant dels botellons, un altre dels plats forts són les festes privades a pisos, no?
Sí, tot, és que és que tot va de la mà. O sigui, els botellots els veu al carrer, perquè es veu per la magnitud que hi ha, però tot ve de la mà de les festes de pisos, de la delinqüència que hi ha al carrer, delinqüència de tot tipus de l'agressivitat, el nivell d'agressivitat que hi ha, la manca de valors de la joventut, o sigui, perquè estem veient cada cop més pallisses entre joves a nois i noies que, bueno, que simplement per penjar-lo al TikTok o per fer-lo córrer per les xarxes socials, o sigui, aquesta manca de valors, aquesta manca d'això de respecte que té aquesta, bueno, aquestes generacions que tenim ara, això és molt complicat de solucionar, però jo penso que algun dia algú ha donat aquest gir perquè tot això s'ha de canviar.
Deixa'm ser una mica políticament correcte. Jo no crec que sigui una generació, eh? Jo crec que són determinats individus que es comporten d'aquesta manera. Jo sóc dels que crec, que la gent jove d'avui és molt millor que la d'abans. El que passa és que, clar, hi ha sectors concrets que abans s'emborratxaven i ara s'emborratxen i prenen cocaïna i prenen no sé què i prenen l'altre. Però, m'entens? És a dir, no estic parlant d'una generació. Ja t'he dit que era una qüestió de correcció política i ja està. Seguirem parlant, eh? Marc Guix, i els bombers, perquè, clar, vosaltres no us heu d'enfrontar a aquest tipus de situacions, no?
Efectivament, nosaltres, com deia abans, també anem corrents als serveis on la gent surt corrents, com els altres companys, també, però, a més, també patim les circumstàncies de lluitar contra els incendis, inundacions, salvaments de víctimes amb accidents, qualsevol tipus de cosa. I, com deia el company, també, per el nostre entendre ara, com que més o menys sembla que la pandèmia està més o menys, entre cometes, està controlada més o menys, doncs ara tornen a sortir les reivindicacions que estan allà somortes, que han de tornar a sortir. I és, precisament, com deia el company, el Jordi, doncs també, en el nostre cas, a Bombers de la Generalitat, també veiem que hi ha una manca de voluntat política de fa anys i anys, perquè últimament, ara, el 27 de juliol, van tenir una reunió amb el conseller Joan Ignasi Elena i tots els sindicats de bombers. Ens va demanar, doncs, de mirar endavant, que no miréssim enrere, tot això, sí. Però el mateix, exactament, les mateixes paraules que vam fer ara, el 27 de juliol, al conseller Elena, ho vam fer a tots els altres anteriors. I no hi ha una voluntat de realment de buscar una solució a la manca de personal, a la manca de material, d'equipament. Ara sí que hi ha oposicions a algunes coses, sí, que tot també és gràcies a resolucions de l'inspecció de treball i que han d'entrar, perquè falta gent, perquè si no haurien de tancar la paradeta. No? I aleshores també tenim moltes, moltes reivindicacions a fer, no? Com aquestes, l'infrafinançament, la invasió de competències també, l'accés d'hores extres que tenim els bombers que realitzem per donar el servei a la ciutadania, perquè no hi ha un pla real de xoc de personal, i seguim aquí, seguim lluitant per millorar el cos i fer-lo un cos de l'any del segle XXI. No com anem, com... Sabeu aquelles històries que deien sempre allò, idees de bombero, doncs les idees de bombero venen d'antic perquè realment s'havien de solucionar coses amb un material que no teníem. Doncs ara, 100 anys més tard, estem igual també, amb molts conceptes, i estem igual també.
Doncs quina situació, no, Juan?
Bueno, yo felicitar a todos los servicios públicos porque para nosotros ha sido muy importante que la capacidad que han tenido los servicios públicos de dar la cara con lo que ha pasado. Y huyo de la deformación profesional de hablar solo de sanidad, porque creo que todos hemos estado a la altura de cada uno en lo que le ha tocado vivir por la falta de capacidad para muchas cosas. Nosotros creo que ha quedado medianamente claro que nosotros hemos tenido que afrontar este tema como hemos podido, en principio sin recursos, y hemos tenido que hacer lo que se ha podido. Bueno, ver cómo se te están yendo personas que tienen sin esa denuncia porque no sabes por qué, y 7 y 8, y eso ha hecho que los profesionales ahora mismo estemos muy quemados. Una, para nosotros no ha acabado este tema. Nosotros creemos ser un poco realistas, y aún nos queda, para el profesional sanitario le queda unos años, yo diría 2-3 años muy difíciles. Una, porque tenemos 160.000 personas que no han entrado, están en lista de espera. Hay que recuperar la actividad ordinaria. Y esa actividad el usuario la necesita, porque hay usuarios que no han podido operarse, hay usuarios que no han podido hacer su patología, su rehabilitación, no se ha podido hacer porque todo era todo de la pandemia. No tenemos profesionales suficientes en el sistema para afrontar todo esto. Es una llamada que le puedo hacer a la consejería y decir, oiga, hagan ustedes algo, porque no somos un sistema atractivo para que vengan profesionales a Cataluña. Llega un momento en que las condiciones laborales de cualquier otra comunidad autónoma son mejores que las nuestras, y las condiciones laborales son muy importantes para algunos que quieren establecer en una comunidad como la nuestra, que tiene un riesgo asistencial tremendo, ¿no? Entendemos que esperemos que la consejería, en este caso, con los fondos estos de la Neuro Regeneration, intenten no derivarlos hacia una especie de macro no sé qué, sino que potencie la primaria, que haga lo suficiente como para que la planificación sanitaria sea con los profesionales, no en el caso de que solamente sea las empresas, porque nos hemos encontrado que al final no en el sistema, tanto en el ICS como público como en el concertado, sino en el sistema privado, pues hombre, han tenido que ponerse, pero ahora, por ejemplo, no tienen camas, tienen plantas cerradas la mayoría de hospitales privados concretamente de Barcelona. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué significado tiene para nosotros? Mayor presión asistencial para nuestro trabajo. Entonces, claro, creo que alguien tendrá que hacer una reflexión, porque esto no ha acabado, desde nuestro punto de vista no ha acabado, y por lo tanto habrá que hacer que bueno, entendemos, hacemos una llamada a la administración pública para que se dé cuenta de que podemos estar el año que viene en la misma situación, y esto sería, desde el punto de vista, no tenemos, ahora mismo no podríamos afrontar otra nueva pandemia. Desde nuestro punto de vista faltarían recursos, no recursos que no teníamos, porque ahora tenemos EPIs, ahora tenemos respiradores, ahora tenemos más camas de UCI, etcétera, etcétera, pero lo que no tenemos son profesionales para abordarlo.
Y a mí lo que me preocupa es lo que comentaba antes, ¿no?, de los profesionales que, lógicamente, además es muy fácil de entender, ¿eh?, en la situación que usted comentaba, en el momento en el que a uno se le mueren tres personas en dos horas, la situación de quemado, usted utilizaba esa expresión, ¿eh?, la utiliza tal cual, debe ser tremendo, o sea, debe ser tremendo. Efectivamente, ese síndrome lógico, humano, ¿no?, que debe afectar a una buena parte de este colectivo de profesionales, es otro tipo de inversión, pero que también es necesario llevar a cabo, ¿no?
No, y el problema que teníamos también a veces, a mí en este caso, ocho, un día, es que ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicabas esto a un familiar que encima no podía ver a su familiar, que sabía que había fallecido? ¿Y cómo le explicas tú a alguien que acaba de perder una persona muy querida, de que era producto de una cosa rara que no entendíamos? Pero es que al final teníamos que continuar, porque luego tenías 20 más. Pues ha sido patético, y yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente de que si hay que hacer alguna inversión en un sistema sanitario catalán, que tendrá que hacer una reforma seria en cuanto a que no tenemos los profesionales suficientes, sí tenemos capacidad, por ejemplo, de diagnóstico, sí tenemos capacidad para hacer muchas cosas, pero nos siguen faltando profesionales para ser un verdadero sector que dé respuesta al ciudadano. Y esto alguien tiene que afrontar alguna vez. Si es una cuestión de financiación, oiga, que empiecen a ponerlo en el 2022, pero lo que no puede ser es que no venga nadie aquí de ninguna comunidad autónoma, porque en otras comunidades autónomas les ofrecen mejores condiciones laborales. Yeah. Evidentemente yo no me vengo a Cataluña, que es muchísimo más caro vivir, que quedarme en Extremadura. Es que no es una cuestión de comunidad autónoma, es una cuestión de que nos hacemos el dumping con los profesionales. Y eso el sistema, incluso a nivel estatal, alguien debería de pensar de que el sistema sanitario, que el nuestro, es garantista y que todo no tenemos ningún tipo de problema para que un usuario acceda a él, pues hombre, habría que haber planificado que necesitamos más pediatras, que necesitamos más ginecólogos, que necesitamos más. Y esto, lo que ha pasado con la pandemia, es que lo ha puesto encima de la mesa, porque al final, ginecólogos haciendo de UCIs, médicos generalistas haciendo de lo que podíamos. Esta improvisación no nos tiene que haber ocurrido en la vida, desde nuestro punto de vista, en la vida.
Señor Camacho, muchas gracias.
De nada.
Y enhorabuena por el trabajo hecho, y las gracias en nombre, pero ya no mío, sino de todos. Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes, gracias.
Jordi Rodríguez, falta molt material, em diuen, falten efectius. Sí, sembla que tenim una mica el sector públic, el sector de serveis, realment clamant ajuts en aquests moments per tot un seguit de qüestions, no?
Sí, és complicat. Nosaltres ho patim encara, no? Però la veritat és que vam aconseguir amb el govern que hi ha actual a l'Ajuntament incrementar el nombre, la ràtio de Guàrdia Urbana dintre de Barcelona. Mm-hmm. Jo quan vaig entrar a la Guàrdia Urbana l'any 86, estem parlant de fa més de 35 anys, eren 3.200 agents. Mm-hmm. La gent hauria de pensar que 35 anys després la Guàrdia Urbana de Barcelona, amb el creixement de la ciutat, amb el creixement de les seves problemàtiques, amb la redistribució de la ciutat i de totes les seves activitats, és inadmissible que estiguessin per sota d'aquest número, quan jo vaig entrar a Guàrdia Urbana.
Bueno, quanta gent hi ha ara a Guàrdia Urbana?
Ara mateix estem pràcticament el mateix, a 3.200 agents més o menys, perquè hi ha una promoció que ha entrat, que està a l'Institut de Policia. Uh-huh. Estem amb una altra nova oferta pública, però el problema és que no hi ha consciència per cap dels polítics de fer això, de fer una ràtio de les necessitats del funcionariat i els problemes que tenen bombers de la Generalitat de fa molts anys el mateix, de que ja no és que no els hi fan les promocions d'oferta pública reposició per mantindre aquest número, sinó és que ningú s'arrisca a fer un càlcul de l'increment d'aquest tipus de funcionaris que han de donar aquest servei. Estem parlant del servei bàsic a la ciutadania. Parlant d'un increment de la despesa pública en coses que no són necessàries, perquè tant la sanitat, la seguretat que donem policies i bombers són primàries, igual que l'educació. I amb això és on no s'haurien de permetre aquest tipus de retallada, quan estem veient partides que estan tirant diners a manta per tot arreu. O sigui, això és el que la ciutadania hauria de prendre una mica de consciència perquè els polítics es sentissin una miqueta més responsables de la seva, del seu treball, de la seva feina.
Marguis, com ho acabem, això?
Ho acabem que també en relació que té, com diu el Jordi, també actualment a pregunta a recursos humans de bombers, érem fa un anyet escaig, érem 2.093 bombers per tot el territori de Catalunya. Aquí el company diu 3.500 per només el municipi de Barcelona. Nosaltres, tot Catalunya, 2.093. L'ideal foren 3.000, defensats per l'administració i bombers i sindicats. Aleshores, estem amb les jubilacions, estem per sota ja d'aquest número. I aleshores passa el que passa, que hem d'assumir responsabilitats superiors per manca de personal. I aquí estem lluitant.
Doncs déu-n'hi-do quin panorama. Em deixen que els doni una bona notícia? És dijous. Vull dir, la bona notícia en realitat és que demà és divendres. Que els divendres està bé. Tenen pensat fer alguna cosa aquest cap de setmana o no? No?
No, jo guàrdia. Jo diumenge guàrdia.
Ah, sí? Diuen que plourà.
Sí, jo sempre, encara que plogui, faré coses. Jo, a mi no em para ni la pluja.
Ni la pluja ni res, eh?
Canviaré l'activitat, però faré coses.
Baixada de temperatura i pluja.
Abric.
Jo tinc ganes una mica d'abric, no? A veure si s'acaba aquesta xafogó. Gràcies als dos per haver estat avui aquí, al Tot anirà bé, de Ràdio Estel. Moltes gràcies.
Molt amables.
Passen 6:02. Fem una petita pausa. Avui, clar, encara estem en setmana d'estrenes, de seccions i de més. Ja els dic ara que de seguida rebrem a una persona que sempre ens proposarà un pla pel cap de setmana. Això està molt, molt xulo. I aleshores, perquè hi ha plans que inclouen dos dies, en lloc de fer-ho el divendres, ho farem el dijous, la qual cosa està molt bé. I després ens posarem al dia. O sigui, és mes de setembre, com a mes de setembre ens hem de posar les piles, alguns hem de perdre algun quilet, altres han de deixar de fumar, altres han d'apuntar-se al gimnàs, aprendre anglès, totes aquelles coses. Bé, les ajuntarem totes. Les ajuntarem totes i així posarem punt i final aquesta edició del dijous 16 de setembre de El Tot anirà bé a Ràdio Estel. Una pausa i tornem ara mateix.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe.com.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins.
El nou magazín d'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
Quan acaba el dia, comencen els...
Camins.
Us hi esperem.
Bé, de fet, no. A les 8 començarem puntuals, coses de la ràdio.
Camins.
Els vespres a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És veritat, jo no sé vostè si els hi passa o no, però quan un es desperta ja en dijous, ja ho comença a veure venir, no? I allà està el divendres. Que el divendres és un molt bon dia. Jo no sé, Diego, si et passa o no, això. Hola, bona tarda.
Bona tarda, Toni.
Però el divendres és un gran dia, encara que hagis de treballar. Però ja ho veus tot allà, no? O sigui, ja està tot a punt, no?
Sí. Home, com un guia de turisme com jo, tots els dies són diumenges, no? Perquè has de buscar feina cada dia, però bueno, sí. El divendres a prop ja és un cap de setmana perfecte, no?
Escolta, però tu tens la professió ideal a la vida, no? Una professió en la que un dels professionals digui que per ell tots els dies són diumenge...
Sí, però diumenge en un sentit de treball.
Ok.
No diumenge en un sentit de festa.
Ja. És el Diego Gómez, és guia oficial de turisme de Catalunya... Per cert, amb un canal de YouTube...
Sí, correcte.
Com es diu el teu canal de YouTube?
Guide Salona, en anglès. De guide, de guia en anglès.
Uh-huh.
I Salona per jugar amb el joc de paraules en Barcelona.
Ah, fantàstic. I què és el que veiem en aquest canal de YouTube?
En aquest canal, principalment, arran de la pandèmia,
sí?
Doncs, llavors vas decidir fer una sèrie de vídeos enfocats principalment en Barcelona ciutat.
Uh-huh.
I, bueno, per donar una mica el coneixement de llegendes, històries, monuments, i parlar una mica de tot aquest... en món, entorn, a la ciutat de Barcelona. El que passa és que actualment estic pensant ampliar una mica la geografia catalana, no? Pots parlar una mica més.
Home,
en diversitat, no?
És que hi ha llocs magnífics, no? Això és el que farem, no?, en definitiva, aquí al
sí?
programa, no?
Perfecte.
Ens portaràs de passeig, que és una cosa que ens agrada molt, no?
Sí, de fet... De fet, si vols, Toni, ja parlem del que podem fer dissabte.
O
demà mateix ja podem començar, perfecte.
Deixa'm dir-te que potser dissabte plou.
Bueno, però jo els meus... Jo no tinc poders miraculosos per poder parlar.
No hi ha problema.
Això.
Si no fem aquest dissabte, fem l'altre, no? Vull dir, això sí que no hi ha cap mena de problema.
Bueno, la gent pot triar, eh? Perquè jo et porto d'un parell de plans. I
en
funció del clima, doncs, pot triar, perquè aquest cap de setmana doncs, podem triar un parell, no?
Vinga, em sembla molt bé.
Doncs per on comencem? Per Barcelona o per...
Barcelona mateix.
Doncs mira, aquest pla doncs, ho podem fer els caps de setmana... Parlaré de l'obra més desconeguda d'en Gaudí, perquè jo no sé, Toni, si et coneixes una obra que es diu Torre Bellasguard.
Doncs no.
La Torre Bellasguard és una obra d'en Gaudí que es va començar a construir a principis de segle.
Uh-huh.
I, clar, no tota la vida seu Sebi Güell a la vida d'en Gaudí. Evidentment, clar, tothom coneix el Palau Güell, el Parc Güell, no? Fins i tot els pavellons Güell. Però la Torre Bellasguard queda una mica amagada. De fet, està a Sant Gervasi, al costat del cementiri,
uh-huh.
a la Ronda de Dalt.
Allà dalt?
Allà, a la Ronda de Dalt número 7, uh-huh. per comunicar per la gent que ens escolta que potser pot anar en cotxe, que és molt important, i és fàcil al cap de setmana aparcar per allà cap de setmana, perquè entre setmanes és una mica complicat aparcar. Però, bueno, és un lloc que sí que té aquest problema d'accessibilitat, però és un lloc molt maco, perquè és un edifici que té una relació amb la història de Catalunya. Precisament, en Gaudí utilitza... aquest episodi històric, que ara, si em permets, puc explicar ràpidament, molt ràpidament,
uh-huh.
que està enfocat cap a la història de l'últim rei del Casal de Barcelona, que era Martí l'Humà. Aquest home tenia un estat de salut molt feble i el seu canceller personal, el Bernat Metge, li va recomanar el fet de que anés a viure fora de la plaça del rei a un lloc allunyat del centre de Barcelona. I aquest lloc és on està avui dia Torre Bellasguard.
Que xulo!
Sí, de fet, sobre les runes d'aquell antic palau, d'aquell antic castell del rei Martí, el Gaudí era coneixedor d'aquest tema i arran d'un contracte que té amb un mecenatge que es diu Jaume Figueres, aquest senyor va fer negocis amb la pasta seca i gràcies a això, amb la pasta seca, tots aquests diners que van anar entrant fàcilment per poder fer aquest negoci, això va servir per poder contactar amb Gaudí, i sobre aquestes restes d'aquest antic castell, en Gaudí va construir precisament aquesta torre que, si un la mira per fora, té forma de castell.
Que bo, que bo.
Que és boníssim, perquè realment és molt desconegut per al gran públic de Barcelona, i jo recomano, evidentment, si fan la ruta amb mi, doncs molt millor, que evidentment doncs seria
haurem ideal. De fer, no, no, estic pensant que haurem de fer rutes de debò amb ell. O sigui que m'estan venint unes quantes idees al camp mentre parlo amb tu. M'està agradant molt això, ho dic de debò. Ja parlarem, tu i jo.
Ja en parlarem. Aquí, en directe, en parlem d'això. Perfecte.
Aquí parlem de tot plegat. Escolta'm, aquesta era una de les opcions.
Sí, aquesta era una opció.
Quina és l'altra opció?
L'altra opció és, també està lligat amb el tema del modernisme, però és per la zona del Maresme. De fet, a Canet de Mar tenim una opció que comença demà mateix, que és la Fira del Modernisme de Canet de Mar.
Uh-huh.
La Fira del Modernisme té una relació amb Canet de Mar molt important, degut a que allà era la residència, diguem, de Lluís Domènech i Montaner, que va ser un dels arquitectes contemporanis en Gaudí, de fet era una generació anterior, i cada any, temàticament, igual que fan a la Colònia Güell, no, que també van fira i Terrassa, que també van fan fira de modernisme, sempre temàticament van triant un fil conductor, que en aquest cas és de fotografia del modernisme, i arran d'aquest fil conductor van fent activitats. Llavors, aquesta opció a Canet de Mar, que un pot disfrutar del patrimoni modernista, perquè no hem d'oblidar que la pròpia oficina de turisme, que està a prop de l'estació de tren de Canet de Mar, que està molt localitzat al carrer principal de la Riera, allà pot visitar un la casa de Domènech i Montaner, on va planificar, per exemple, en la seva taula d'estudi, el Palau de la Música, i a més té a l'Ateneu i la Casa Roura, que era una que també tot, l'Ateneu no, però la Casa Roura també és fet per Domènech i Montaner, que està en un tram de 60 metres. Tot això és visitable, fan activitats, tot fan teatre a l'aire lliure, música, però el fil conductor, la temàtica, diguem, d'aquest any, enguany, és la fotografia. Arran d'un dels fotògrafs, suposo, jo no hi he estat encara, perquè comença aquest demà, Toni.
Clar,
hi ha un fotògraf molt important del modernisme, que és el Pau Eduard. El Pau Eduard és molt curiós, no sé si coneixes aquesta història, perquè va fer la fotografia, probablement, no és l'única, però va fer la fotografia més coneguda d'en Gaudí, que és aquella que tenim de perfil amb el la barba.
Sí.
L'autor d'aquesta fotografia és el Pau Eduard, que tenia un negoci prop de la plaça Reial, i li van fer la foto allà. De fet, Gaudí era un dandi en aquell moment de la seva vida, no era un captaire, no? Com el que tenim, a lo millor, en els últims anys de la seva vida. Però sí, era un dandi que li va encarregar aquest senyor que li fes la seva foto, diguem, oficial, quan va treure el seu títol universitari, no? L'any 1878. I el Pau Eduard pues, es dedicava a fer fotografies,
Diego,
en el seu estudi.
Ets com la Wikipedia, no?
Vull dir, home, no.
Ho sap tot. O sigui, no porta un sol paper, ja els hi dic ara, eh? No porta un sol paper, està improvisant-ho tot.
Sí, és impro-show. Jo sempre faig... I jo a les meves rutes, Toni, ja un dia ja et convido, eh? No hi ha problema. Jo
home,
sempre
si faig... Si cal pagar alguna cosa...
Impro-show, sempre.
Sí, eh? No, en parlarem.
És improvisació.
Escolta'm, d'entrada hem pres nota de les dues coses. Em semblen magnífiques les dues aportacions. Domènech i Montaner, per cert, que també és l'autor de l'Hospital
de Sant Pau.
Una joia que molta gent no coneix i que s'ha de veure, perquè és impressionant.
Tant l'Hospital de Sant Pau com el propi Palau de la Música, que, per cert, ha reobert ara el 21 de setembre, ara mateix s'obrirà, perquè ha estat tancat unes dies a l'estiu, són els dos llocs, a l'Hospital i al Palau de la Música, Patrimoni Mundial de la Humanitat. No tota la vida és Gaudí, Toni.
Patrimoni del Tot anirà bé. El Diego, a partir d'aquesta setmana, Diego Gómez, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
Moltes gràcies, Toni.
Fins la propera setmana, 2:03.
Ràdio Estel.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. A CaixaForum estrenem temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte.
Fins a 40 exposicions que podràs gaudir per tot el territori i en els nostres nous centres. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura. Descobreix-ho a caixaforum.org.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts. Ràdio Estel. Tot anirà bé. Ràdio Estel.
6:45, aquí estem efectivament en el tram final del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. Demà serà divendres i molta gent deixarà per dilluns la presa de decisions, no? Perquè els dilluns segurament són aquells dies en els quals un li ve com aquella cosa de va, ara ja sí. I és setembre, i al setembre hi ha tota una sèrie d'històries que s'han de fer, i més en aquest cas, en alguns temes en concret, perquè hem anat acumulant... Oi, Robert Herráez, què tal? Bona tarda, Robert.
Bona tarda.
Apropa't una miqueta al micròfon, sisplau. El Robert Herráez, espera, que estic buscant el càrrec exactament per dir-ho bé, és director del Departament de Fitness del grup DIR. Dic que amb tot el tema de la pandèmia ens hem anat acumulant uns quilets per aquí, uns quilets per allà, tal. Ens hem de posar les piles més que mai, no?
I tant. La tornada al setembre sempre es nota, però aquest any s'està notant especialment.
Sí.
Penso que la gent té ganes de normalitat. I la limitació va ser molt forta l'any passat, ja tant per tema de tancaments com per tema d'aforaments. Llavors, amb aforaments molt limitats, hi havia gent que tenia ganes d'acudir als clubs de fitness, com en aquest cas el DIR, i ho intentàvem, però era difícil, perquè amb restriccions de 6 persones, doncs realment era força complicat. Per sort, amb la vacunació massiva, l'ús d'obligatori de mascareta en tots els recintes de la instal·lació, doncs, bueno, s'han flexibilitzat les mesures i ara no estem al 100%, però podem donar servei a bastantes persones que ho necessitaven.
Diguem que s'ha obert, efectivament, una mica més la possibilitat de fer esport d'una manera una mica més normal. Diuen que aquella gent que fa activitats de cardio, la mascareta és una mica complicada, però encara no ens la podem treure, no?
No, la mascareta és obligatòria. Inclús per fer exercici cardiovascular. El que passa que, bueno, hi ha mascaretes de diversos tipus. Nosaltres en facilitem unes que porten uns ions de plata, però són molt més transpirables. Són bastant més còmodes que les quirúrgiques, que les quirúrgiques el problema que tenen és que quan es mullen, col·lapsen.
Clar.
Llavors, funcionen bé, però te l'has d'anar canviant.
La veritat, jo ho dic sempre, fins i tot en el moment, i ara ja ampliarem la conversa, no? Però en el moment en el qual es van obrir els centres, que ho han passat molt malament, els gimnasos, perquè efectivament han estat un d'aquells sectors que han estat tancats durant molt de temps, i la meva sensació, i ho diré obertament, com a client del DIR, jo vaig al DIR, i d'aquí ens coneixem amb el Robert Herráez, és que crec que el DIR ha estat el lloc més segur que jo he vist, en el sentit de mesures de neteja contínuament, la gent neteja les màquines sempre, les mascaretes, la distància de seguretat, com s'ha disposat tot, l'esforç ha estat veritablement espectacular.
Sí, sí, nosaltres des del primer dia ens vam agafar com a premissa innegociable a la seguretat. Llavors es van marcar els espais, es van tenir molt en compte els aforaments, la mascareta ha sigut obligatòria, si algú se la baixa doncs se li crida l'atenció. S'ha de ser escrupulós perquè,
clar,
bueno, el tema és seriós.
Val, i ara ens hem de posar les piles. Hem de perdre... Això costarà, no, Robert, o què?
Depèn. A veure, el cos, per sort, té memòria. Per les coses dolentes, però també per les bones. Llavors, les persones que han estat per la pandèmia bastant de temps sense fer exercici, però tenien un historial esportiu, doncs, de temps, recuperar el seu nivell de forma ràpidament. El més important és tornar.
Yeah.
Tornar i donar el primer pas.
La mandra, no?
Sí, és posar-se en marxa. Posar-se en marxa, i ara setembre és el moment.
Clar, és el moment d'anar al gimnàs i d'aprendre anglès, no, Albert? Què tal? Bona tarda.
Evidentment que sí.
L'Albert Roquet és el gerent del grup SN Languages, que esteu a Barcelona i a Palma de Mallorca, em deies.
Exacte, sí, tenim 6 centres aquí a Barcelona i un altre a Palma de Mallorca, on també fem formació online des d'allà, sí.
Jo crec que hauríem de fer l'abonament del setembre, que incluís una mica tot, no? O sigui, el deixar de fumar, anar al gimnàs...
Ara ho parlarem, ara al sortir parlarem i farem una oferta
conjunta. Podríem fer negocis d'això, no? Podríem fer negocis. S'ha apuntat molta gent a anglès aquest any o no?
Bueno, home, i nosaltres deixem començar dient que, que donem les gràcies a la gent que no ha deixat d'anar-hi. És a dir, les escoles d'idiomes, hi ha molta gent que ho necessitava per feina, que ho necessitaven pels estudis, etc. I, per tant, també especialment els nens. I, al igual que el Robert Amaldir comentava, la neteja, la distància, totes aquestes mesures... Hem insistit molt perquè les aules fossin segures i la veritat és que deixa'm dir-te que fins al mes de juny pràcticament no vam tenir cap persona ni cap ningú que s'hagués de quedar a casa amb símptomes ni contagiat. Uh-huh. I sí que a partir del mes de juny vam detectar que hi havia potser una mica més de moviment al respecte, no? Però mínim. A partir d'aquí la gent ara està tornant a la normalitat, té ganes d'oblidar-se'n de la pandèmia, i això sí, mantenint, com encara estem mantenint distàncies, estem tornant a una normalitat que teníem l'any 19 i el 18, i per tant començant una mica oblidant-se'n ja, entre cometes, no?, de la pandèmia i tornant a la normalitat.
El que manca és la mascareta, jo crec, en general, no? O sigui, el que tothom té ganes ja és de...
Sí, de retirar-la, però ens costarà, em sembla. Ja sigui psicològic, ja sigui... Per simplement recordar que estem enmig encara de la pandèmia, jo crec que trigarem temps, em dóna la impressió.
És curiós, perquè parlis del que parlis, m'estic adonant de que parlis del que parlis, acabes parlant de la pandèmia, sempre.
Sí.
O sigui, avui m'ha fet molta gràcia perquè a la primera hora del programa hem instaurat una trucada, que cada dia m'agrada més, això, perquè ens porta el que la gent parla de debò. Nosaltres potser avui estem parlant de la trobada dels dos presidents, posem per cas, del preu de la llum, del no sé què. I aleshores truques al taxi i et diu no, aquí la gent parla de la pandèmia.
Sí, sí.
Tothom parla de la pandèmia, tot arreu. És una cosa impressionant. Eva Velasco, què tal? Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé. L'Eva és dietista de menja sa, dietistes i nutricionistes. Eva, necessitem menjar sa, necessitem perdre uns quilets. Que hi ha una fórmula màgica, alguna cosa? Com ho fem, això?
Em sembla que no.
No, eh?
Mira, la gent vol aprimar-se ràpid, sense pensar gaire a la seva salut. Però les dietes, hi posem unes cometes a la paraula dietes, que comencen dilluns i no arriben a dilluns de la setmana vinent, no són bones. A més, els problemes de les dietes restrictives o miracles no són només les carències nutricionals, sinó els problemes psicològics. Aquestes dietes que comencem a setembre i que abandonem, o dietes miracle, afavoreixen la baixa autoestima, la no acceptació d'un mateix i l'estima cap a un mateix, tenir una mala relació amb el menjar, fins i tot patir si et conviden a dinar.
Yeah.
Llavors, què passa? El que costa d'entendre la gent és que el que necessiten és fer un canvi d'hàbits. I un canvi d'hàbits implica modificar la seva manera de viure.
Yeah.
Ser més actius, com deia el Robert, no? Fer més esport, menjar bé, com tu deies, hidratar-se, descansar, relacionar-se amb gent que ens aporti i fer coses que ens agradin. No? Tots aquests canvis són progressius. Un canvi d'hàbits no cal que sigui d'avui per demà, sinó que ha de ser mica en mica. Cal que passi un temps i, sobretot, que prenguem consciència del que estem fent.
Molt bé, que li posem sentit comú, en definitiva, no?
Sentit comú. La recomanació és no estem a dieta, sinó fem un canvi d'hàbits. Per fer el canvi d'hàbits, doncs, què necessitem? Educació nutricional, assessorament per experts i tenir bones fonts d'informació que estiguin basades en evidències científiques.
Yeah.
El més important de tot, que és gaudir de la vida. Gaudir i xalar del menjar, no? Disfrutar, sortir, viatjar i disfrutar. Vull dir, no feu dieta.
M'agrada molt. Que bé, és la primera vegada que una nutricionista ens diu no feu dieta. Està molt bé. Eva Velasco, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu, bona tarda. Robert, quantes vegades hem d'anar al gimnàs? És a dir, la paraula gimnàs, jo tinc claríssim que... He detectat, hi ha gent a la qual li encanta anar al gimnàs i gent que la paraula gimnàs li fa sortir una mena sarpullido, saps, a nivell de general. Com aconseguim anar al gimnàs quan no ho hem fet mai?
Doncs hi ha una cosa que és clau. Començant amb alguna activitat que et cridi atenció, que et motivi.
Ja.
Comença amb alguna cosa. Jo sempre dic que és molt millor 10 minuts d'un entrenament no ideal que una hora d'avorriment ideal.
Absolutament.
Perquè si tu comences per alguna cosa, que igual tècnicament és perfecta, per tu, però no et crida l'atenció o la trobes pesada o ja l'has fet en el passat i no ha funcionat, si tornem a fer coses semblants, repetirem el mateix error i ho acabarem deixant. Ah. Llavors, comença per alguna cosa que et motivi. I sempre, jo crec, almenys a dir, que tenim una gran oferta de moltíssimes activitats, sempre n'hi ha alguna que et pot cridar atenció. Perquè potser no t'agrada ser de fitness, però t'agrada la piscina, o t'agrada les activitats aquàtiques. Potser t'agrada entrar en grup, i tens sessions de spinning, de bootcamp, d'activitats dirigides.
Ah.
Que t'agraden entrenaments molt durs, doncs tens el crossfit, tens el bootcamp, tens... O sigui, hi ha un ventall molt ampli, el que passa és que molta gent desconeix tot aquest ventall de possibilitats. Llavors, la seva imatge mental de gimnàs, i s'imagina allà davant d'una màquina, mirant la tele o mirant el sostre, i això se'ls fa molt pesat, però el ventall de possibilitats és enorme. Ioga, pilates, tenim moltíssima varietat.
És que probablement hauríem d'introduir un terme, que és divertir-se.
Sí.
No? En el sentit en el que, efectivament, anar al gimnàs, moltes vegades la sensació és, uf, ara m'he d'aixecar, d'anar al gimnàs, he de fer no sé què, quan en realitat, a la que vas al gimnàs, et diverteixes molt. Fent esport, no? I a més que conèixer gent.
Una... Això és bàsic amb el que vulguis. És a dir, m'ha agradat com parlava de dietista, que ha dit diverses vegades al llarg de la dieta de passar-ho bé i disfrutar. És a dir, si quan fas una dieta estàs patint, si quan vas al gimnà pateixes, si quan vas a aprendre un idioma t'avorreixes, dures dos dies. Per tant, facis el que facis, és evident que ens ho hem de passar bé. No m'imagino estar mirant una pel·lícula al cinema i aguantant dues hores de pel·lícula si és un cunyàs. T'aixeques i te'n vas. Per tant, fem el que fem, hem de fer-ho bé. I, per tant, és feina nostra, en aquest cas de BCN Languages, amb el tema dels idiomes, que quan una persona surt de la feina, cansat, plou, agafa la moto, ve a l'escola, es posa i ho fa a l'esforç, doncs quan estiguin allà has de motivar-lo, has de donar-li allò que busca, i és que aprengui, que s'ho passi bé, que disfruti, i que quan surti digui... Ostres, pues m'ha valgut la pena, o bé perquè físicament m'he trobat millor en el gimnàs, o bé perquè entenc millor aquesta pel·lícula ara, o a la feina m'entenc millor amb els meus persones d'altres idiomes, no? Anglès, francès, alemany, el que sigui que estigui aprenent l'idioma. Passar-s'ho bé és bàsic.
Quin és l'idioma més demandat ara mateix?
L'anglès és evident, no? I després segueix el francès i l'alemany.
Però sembla que l'alemany cada vegada, efectivament, hi ha més interès,
ha passat,
no?
Per èpoques. No sé si recordareu fa uns anys que la Merkel va fer una crida dels enginyers, en plan, volem enginyers de tot arreu, i va haver-hi un boom, no?, de l'alemany. Però, clar, l'alemany, igual que el xinès o el rus, no s'aprenen d'avui en demà. Cap idioma, però aquests en especial.
Clar, clar.
I, per tant, les modes no són bones, en el cas dels idiomes. L'anglès és el que més, sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Albert Roquet, t'agraeixo molt que hagis vingut avui al nostre programa.
Gràcies.
Robert Herráez. Ens veiem ja, doncs. És que m'ha fet gràcia quan l'he trobat aquí, perquè aquest senyor i jo ens trobem pràcticament cada dia, no, però cada dos
sovint,
dies.
Sovint.
Ha estat un plaer. Gràcies, Robert.
Igualment.
El Robert Herráez, director del Departament de Fitness del grup DIR. Estem a un minut de posar el punt i final al nostre programa d'avui. Recordin que demà serà divendres. És que això ens agrada molt recordar-ho, que és divendres. Això sí, la previsió del temps diu que probablement cauran les temperatures i que, a més, plourà. No importa, perquè també està bé quedar-se a casa sense fer res. Estava recordant el que ens ha dit el nostre col·laborador a partir d'aquest dijous cada setmana al nostre programa, Antonio Fornés. Hem d'aprendre a no fer res, a quedar-nos en silenci, escoltant-nos a nosaltres mateixos i coneixent-nos una mica més a tots plegats. Probablement és una de les lliçons a les que hem arribat avui. Demà n'hi haurà més. A partir de les 3 i fins a les 6 de la tarda, amb el repàs de l'actualitat i amb tot de persones interessants per compartir plegats aquestes 3 hores de ràdio que sempre tenen un objectiu. Que passi el que passi, li posem un somriure a la vida, convençuts, absolutament convençuts, que tot anirà bé. Fins demà. Gràcies. Bona tarda. Adéu.
Ràdio Estel. Pol Marzà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marzà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. El matí és opinió. El matí és informació. El matí és entreteniment.
I ho tens tot cada dia de 8 a 3 quarts de 2 a Ràdio Estel. Al matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga i Pol Marçà.
El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Cada dia a 8:15 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 8:15 del matí a Ràdio Estel, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.